Benvinguts a l'associació Brahma Kumaris. Tots ens coneixen o alguna persona ve per primera vegada? No, ja ens coneixen tots. Bueno, doncs em dic Anabel Pérez i estaré avui amb vostès en aquesta conferència amb el tema la grandesa de la humilitat. I bueno, potser la humilitat no és una qualitat que es vegi massa en aquest moment, en aquesta societat, com ho veuen, no? En canvi, vaig trobar una frase de Miguel de Cervantes que deia, dice, la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes y sin ella no hay alguna que lo sea. O sigui, és com podem tenir qualitats, però si darrere no està la virtut de la humilitat, és com que la qualitat no té la lluentor que li dona la humilitat, és com que és una qualitat fosca. I per altra banda, la qualitat necessita d'un equilibri, necessita de l'equilibri de l'autorespecte. Si no hi ha autorespecte, la humilitat no serà consistent, no serà sòlida. I per tenir un bon autorespecte, què hem de fer? Doncs conèixer-nos una mica més del que ens coneixem de vegades. Conèixer-nos amb més profunditat, conèixer els nostres recursos interns, conèixer les nostres fortaleses però també les nostres debilitats, conèixer les nostres llums i les nostres ombres, conèixer les virtuts i també els defectes. I amb aquest autoconeixement podem anar descobrint qui som realment. I quan anem descobrint qui som i anem experimentant qui som realment, doncs podem mantenir un autorespecte i l'equilibri amb la humilitat. I pensant en aquesta conferència, me'n recordava de una frase que vaig llegir quan tenia uns 20 anys, una frase que està a la porta d'un temple grec a Delfos, que diu, conèixer-te a tu mateix. Una frase bastant coneguda. I quan la vaig llegir, amb 20 anys, vaig pensar, bueno, i qui no es coneix a si mateix? Era bastant inconscient, llavors. I va ser després de bastants anys que vaig tenir la necessitat de començar a investigar sobre mi mateixa perquè sentia que la meva vida fallava una mica. I vaig trobar el coneixement espiritual que es comparteix a Brahma Kumaris, vaig trobar la meditació Raja Yoga, que és la que practiquem a Brahma Kumaris. I a partir del coneixement espiritual vaig poder començar a tenir unes mínimes llumetes, van començar a obrir-se com alguna finestra, alguna porta, per començar a conèixer-me a mi mateixa una miqueta més. Però llavors a la meva ment va venir una altra frase, també molt coneguda, de Sòcrates, que diu, solo sé que no sé res, només sé que no sé res. Perquè quan vaig començar a adonar-me realment de la meva veritable identitat de qui era jo, per sota de totes les identitats adquirides, de totes les identitats limitades, doncs em vaig adonar que no em coneixia gens ni mica. Llavors, qui som és la primera lliçó que donem en el curs de pensament positiu i meditació, però també és l'última que hem d'aprofundir. Perquè en qui som està totes les eines, totes les respostes al nostre autoconeixement, al nostre autorespecte i també a mantenir aquesta humilitat estable. I qui som? Qui som? Bueno, doncs, de tot, som de tot. Una cosa és el que som i una altra cosa és com estem o el que tenim. El que som, som, i és etern, i és original, i està sempre. I com estem en un moment donat és variable, i depèn de molts aspectes. I el que tenim també. En un moment donat ho podem tenir i un altre moment no. Llavors hem de diferenciar. Què som realment? I el que som ho podem mantenir d'una forma consistent, d'una forma sòlida. Si nosaltres som conscients i fem l'esforç d'enfocar-nos en allò que som. Aquí diem que som éssers conscients, éssers espirituals, éssers d'energia espiritual, éssers amb qualitats, que en el fons és el que busquem experimentar. I quan entrem en aquesta consciència ens trobem bé amb nosaltres mateixos. I com estem en un moment donat, doncs són aspectes temporals. Podem estar bé, podem estar malament, podem estar contents, podem estar enfadats, podem estar tristos, podem estar alegres, però tot això, com estem, són estats temporals. Però per sota de tot això està el que som. I el que som és el que desitgem a la nostra vida i com que l'ésser ho està buscant i ho està demanant d'una forma com molt intensa i amb molta força. I busquem, doncs què busquem? Pau, amor, felicitat. És com una necessitat del nostre ésser. És com que si no ho tenim ens manca un aliment espiritual, la nutrició del que som realment. I bueno, realment mantenir una actitud d'humilitat no és fàcil, és tot un repte. En l'ambient en què ens movem segurament doncs, es valoren molt aspectes molt externs, demostrar la nostra vàlua, el que sabem, el que tenim, o sigui, és com que és necessari donar unes imatges externament. I de vegades la humilitat, hi ha situacions en què mantenir una actitud d'humilitat sembla com un fracàs. No sé si alguna vegada ho han sentit això. Davant d'una persona que ve amb una actitud amb molt d'ego, amb molta arrogància, que vol demostrar que sap molt, que té la raó, que pot amb tot. El mantenir una actitud d'humilitat, de vegades sembla que estic fracassant davant d'aquella persona amb aquella actitud arrogant. Però en realitat la humilitat, equilibrada amb l'autorespecte, el que em fa és mantenir una consciència elevada de mi mateixa. Des del meu autoconeixement puc mantenir aquest autorespecte I externament no he de fer res per demostrar-ho. I puc fer un pas enrere en aquella situació conflictiva i no entrar en aquella lluita d'egos, de demostracions, que és com la llei del més fort. I des d'una consciència espiritual, la llei del més fort doncs queda com molt lluny. I aquesta situació, que per una banda pot semblar com un fracàs a nivell extern davant d'altres, perquè no estic demostrant que sóc més fort que l'altre, que puc més que l'altre, que tinc més raó que l'altre, a la llarga, si tinc coherència amb mi mateixa, si sóc consistent en aquesta actitud d'humilitat, al final mantindré la meva consciència elevada, però al mateix temps el meu cor serà proper als altres. Llavors, la meva relació amb els altres serà una relació propera, serà una relació fàcil, serà una relació des del cor. I pot ser que externament pugui tenir aquest fracàs, aquesta imatge externa d'un fracàs en una situació puntual, però la meva vida, en les meves relacions, que seran fàcils i seran properes, doncs serà una vida exitosa. Llavors he de ser valent per en un moment donat no caure en aquestes lluites de l'ego, d'intentar demostrar que jo sé més, que jo puc més, que jo tinc la raó. I al final la veritat es demostra per si sola. Amb la meva actitud doncs aniré creant una vida fàcil amb els altres, una vida còmoda, una vida amorosa, i podré sentir que tinc èxit a la meva vida. I per altra banda, hi ha diferents qualitats que ens ajuden a mantenir aquesta humilitat. És com que la humilitat va acompanyada d'altres qualitats que la recolzen i que li donen força. I, per exemple, amb la relació amb els altres, la senzillesa també és una qualitat que ajuda molt. Ser senzill internament doncs seria com no complicar-me massa la vida internament amb els meus pensaments, amb masses pensaments, amb donar-li masses voltes a les coses. Ser senzill internament vol dir no buscar complicacions, sinó buscar solucions. Buscar respostes per trobar sortides a les situacions que tinc davant meu. Ser senzill a les meves relacions doncs seria també doncs igual que no penso massa, no parlar massa. Una persona amb humilitat no és una persona que es veixi massa, és una persona discreta, és una persona que dintre d'aquesta senzillesa interna, que no pensa massa, pensa el que és essencial, el que és important, i llavors el que expressa, el que comparteix, també és el que és important i el que és essencial, el que és necessari, el que és necessari doncs per aportar algun aspecte positiu en un moment donat, en una situació concreta. I això fa que aquestes persones els hi escolti, perquè se sap que és una persona que parla poc, però quan parla diu coses interessants, coses que ens aporten, aspectes positius, que ens ajuden a tirar endavant, a trobar sortides, a crear bons ambients i que col·laboren dintre d'un grup, que ajuden a crear, no a destruir. I aquest aspecte és important perquè ser humil no vol dir no poder compartir les meves opinions o els meus raonaments o el que jo penso que he de dir en un moment donat. El que passa és que des de la humilitat la forma de compartir serà doncs, una qualitat de l'assertivitat. Puc expressar-me, puc expressar les meves opinions, els meus punts de vista, però amb l'objectiu de construir, no de destruir. I aquí intervé també com la capacitat d'escoltar els altres. L'assertivitat també té aquest aspecte de saber escoltar. Escolto els altres, puc agafar les seves opinions, puc tenir en compte les seves idees, aspectes sobre els que puc construir jo també. I des de la humilitat puc expressar-me, puc expressar-me amb contundència, vull dir, amb força, expressant el que sento, que és important, però al mateix temps amb bons sentiments i sense el desitjo de que he de convèncer algú. I això és difícil, no és fàcil. Vull dir, el que per mi és molt important i molt veritable, igual per altra no és tan clar. I això jo ho vaig descobrir fa una mica de temps, quan vaig començar a aprofundir en aquest coneixement espiritual, doncs de vegades s'encenien llumetes, no? O trobaves una clau que semblava que t'obria una porta, no? Descobries una cosa, ui, que interessant, no? Mira aquest pensament, aquesta idea, sembla que això ho veig més clar, no? Li vaig a comentar a algú i li explicaves a algú i l'altre era com que, bueno, sí, està bé, però com que no li tocava, no? No tenies una resposta d'entusiasme, tot l'entusiasme que jo podia tenir aquella idea o aquell pensament, en l'altre no tenia aquell ressò, no? I això, després de passar-me diferents vegades, doncs vaig mirar a veure què passava, no? I què passa, no? Una idea que per mi és com tan interessant, no? I que sembla que he fet com un descobriment, i a l'altre és com que no li importa, no? I d'alguna manera, internament, és com que em tocava, no? Perquè, una cosa tan important, no? I com que no et fa ni cas, no? No deia res, no? Però internament, no? Hi havia com una mena d'una petita reacció interna, no? Com no pot dir, oh, sí, que bona idea, no? Que gran idea has tingut. I mirant a veure què passava, no? Em vaig donar compte que cadascú estem visquent en el nostre món intern de pensaments, de creences, d'experiències, d'aprenentatges, i la mateixa paraula per mi té un significat que per altra pot tenir un significat completament diferent. I una idea que per mi pot ser molt profunda i que em porta una experiència, doncs amb un altre el pot deixar totalment indiferent. I des de la humilitat, doncs jo puc compartir les meves idees, aquells pensaments que per mi són importants, però sense la pretensió de que pels altres representin el mateix que per mi. I això té a veure amb expectatives cap als altres. Les relacions amb els altres des de la humilitat no té expectatives. La humilitat en si és una qualitat de ser donador. És com hi ha una imatge que està relacionada amb la humilitat, que és com un arbre ple de fruits, i les branques d'aquest arbre estan com inclinades i estan donant els seus fruits, aquells que s'apropen a l'arbre. Llavors, una actitud d'humilitat és mantenir una consciència elevada, d'autorespecte, però al mateix temps aquesta actitud d'humilitat que m'apropa als altres, i sóc com un arbre que puc compartir el millor de mi mateixa. I per compartir el millor de mi mateixa també he de tenir com un estat intern de plenitud, de sentir-me plena, no? Si estic buida, si em sento buida, tampoc no podré tenir aquesta actitud de ser donadora, de compartir amb els altres. I això d'estar més plens internament, com ho fem? Com ens omplim internament? Amb la meditació, amb l'eina de la meditació, doncs, què fem? Doncs anem a aquest espai intern en connexió amb nosaltres mateixos, en connexió amb la nostra energia, amb les nostres qualitats, i en la nostra atenció és com que anem enfortint aquestes qualitats, aquesta energia, anem alimentant el que som realment. I per això hem de tenir com una mirada interna, però una mirada interna amorosa. No sé si us heu trobat alguna vegada amb una mirada interna, però una mica crítica, negativa, com una mirada interna que ens està assenyalant amb un dit acusador, no? Que ens està buscant un culpable. Llavors aquesta mirada interna no ens ajuda a omplir-nos, ni a mantenir el nostre autorespecte, ni a crear una humilitat consistent. Hem de com transformar aquesta mirada interna que intenta descobrir qui som, que intenta conèixer l'ésser, que intenta conèixer les fortaleses i les debilitats també, però des d'una mirada que vol aprendre i que no és negativa, sinó que és amorosa. I des d'aquesta mirada, el meu propi ésser és com es va obrint i deixa veure aspectes que moltes vegades no són conscients per mi mateixa. Quan tinc una mirada de jutjar-me, de criticar-me negativament, és com que el meu ésser es protegeix i es tanca i no deixa veure el que hi ha en el seu interior. Però quan començo a tenir aquesta mirada interna de conèixer, de descobrir, però des de l'acceptació, des de l'amor, des de la tolerància, és com que l'ésser va confiant i es va obrint. I em permet conèixer tant aspectes positius com aspectes negatius, perquè de tot tenim. Tenim, no som. Som sempre aspectes positius, però de moment, ara, tenim o ens sentim positivament o negativament. Llavors, aquesta mirada interna amorosa ens permet anar aprofundint cada vegada més en l'autoconeixement. I té a veure amb una qualitat, la qualitat de l'empatia, que quan parlem d'empatia, d'empatitzar, normalment parlem en relació als altres, no? O heu sentit alguna vegada empatia amb nosaltres mateixos? Normalment és cap als altres, no? Empatia amb els sentiments dels altres, no? En connectar amb els altres. Llavors, des d'aquesta mirada més amorosa cap a nosaltres mateixos, empatitzem amb nosaltres mateixos. ens permetem connectar amb els nostres sentiments, estar en contacte amb els nostres sentiments, estar en contacte amb nosaltres mateixos, entrar en aquesta acceptació. I la veritat és que quan vaig descobrir l'empatia cap a mi mateixa em va agradar molt. Va ser una mica com aquests descobriments, no?, que us comentava abans. No sé si a algú li tocarà o no li tocarà, però a mi la veritat és que em va agradar sentir empatia cap a mi mateixa. No sé, és com que...
T'enamores.
Eh?
Que t'enamores de ti.
Bueno, doncs... Sí, bueno, és un sentiment com trobar-te bé amb tu mateixa, no? És, estic amb mi mateixa, estic bé, vull estar aquí, no? No estic allà fora, no vull estar constantment allà fora. Està bé relacionar-se, vull dir, som éssers humans de relacions, però la primera relació ha de ser amb mi mateixa. Llavors, la qualitat d'empatitzar amb mi mateixa m'ajuda molt a... aprofundir en aquest autoconeixement i anar enfortint internament la meva energia, les meves qualitats i anar creant com una base sòlida per a l'autorespecte i la humilitat. I un aspecte important de la humilitat és saber acceptar tant les crítiques com les lloances. Igual que us comentava, no?, d'aprendre a tenir aquesta mirada amorosa cap a un mateix, que no vol dir que no miri el que manca en el meu interior o les debilitats que tinc. També és important, si vull tenir una veritable humilitat, saber acceptar quan algú em critica o quan algú m'alaba, em dona lloances. Quan algú em critica, pot ser que tingui raó, pot ser que estigui equivocat, però des de la humilitat tinc com una apertura de ment perquè vull aprendre. La humilitat inclou l'actitud d'aprendre, de voler aprendre. Llavors, des de la humilitat, tinc aquesta apertura de ment que em permet escoltar una crítica, intentar esbrinar què hi ha de valuós en allò que m'estan dient. Hi ha alguna cosa valuosa, hi ha alguna cosa que pugui aprofitar, hi ha alguna cosa que em serveixi, que em doni alguna pista sobre mi mateixa o no, o realment no... O no té cap valor, ha sortit d'un mal sentiment de l'altra persona, no és important per mi. I també és acceptar les lloances. Si no sóc capaç de, quan alguna persona em diu, doncs mira, és que ets molt agradable, o ets, ai no, no, em surt aquesta, ai no, sisplau, no em diguis això, no, jo no. Si no sóc capaç d'acceptar quan alguna persona em valora, doncs vol dir que no hi ha una veritable humilitat. Hi ha una falsa humilitat. Ai, no, sisplau, no em diguis això. Jo dic, això que em dius tu, no, jo no sóc així. No, no sé com em mires, no sé. Jo me'n recordo quan vaig començar a participar en activitats aquí a Brahma Kumaris, en alguns tallers que es feien, i et preguntaven, doncs, pensa en tres qualitats que tens. No sé si heu estat alguna vegada en un taller així, no?, que et diuen, pensa en tres qualitats que tens. I no em sortia ni una. Bueno, no sé si us ha passat alguna vegada això, però doncs a mi em passava. No sortia ni una qualitat. Però amb una mica de paciència i d'humilitat, a poc a poc vaig anar descobrint que el que jo pensava que era no era realment. I per sota d'allò que jo sentia que era, hi havia molts aspectes que jo no havia contemplat mai sobre el meu propi ésser. Llavors, si algú em diu alguna cosa bona sobre mi mateixa i no ho puc acceptar, doncs això he de veure què passa, no? És com que algú m'està donant un regal i jo no sóc capaç de rebre aquest regal i tenir, a més, un agraïment. I aquell regal ve amb uns bons sentiments. Si aquella persona m'està dient una cosa bona, m'ho està dient amb una energia de bons sentiments, i si jo estic oberta, doncs captaré aquells bons sentiments, i aquells bons sentiments doncs també m'ompliran, no? Seran com un regal pel meu ésser. I si no puc acceptar, doncs tindria que veure, no?, què passa. I un aspecte d'aquesta falsa humilitat, de dir, no, jo no sóc tan bona, no? O jo no sóc capaç, per exemple, de fer alguna cosa, no? Alguna persona em diu de fer alguna cosa i per mi és un repte, és una cosa que no he fet mai i representa un repte, i dic, ah, jo no sóc capaç, mira, aquella ho faria millor que jo. Sí? Això és una falsa humilitat, perquè jo penso que aquella ho faria millor que jo, però potser l'altra també pensa que no és capaç de fer-ho. No? Per què penso jo que aquella ho faria millor que jo? Perquè m'ho estic traient de sobre. En realitat, és com una responsabilitat que em presenta la vida perquè algú m'està dient, mira, a veure si pots fer això. No? O un repte, un aprenentatge que em presenta la vida. Per aprendre, per créixer, per desenvolupar els meus recursos, la meva energia, les meves capacitats. No? I si dic, no, jo no sóc capaç, aquella ho faria millor. Aquí hi ha una falsa humilitat. Aquella és millor que jo. Aquella ho faria millor que jo. Però en realitat el que m'estic és traient el problema de sobre. No vull afrontar aquella situació que per mi és un repte i que em costa. I quan dic que algú ho faria millor que jo, que aquella persona és millor que jo, és com que estic posant aquella persona en un pedestal. Estic posant aquella persona per sobre meu. I si vull que les meves relacions siguin fàcils, siguin fluïdes, siguin des del cor, siguin properes, siguin honestes, doncs ni jo puc pujar-me a un pedestal ni puc posar algú en un pedestal. Si poso algú en un pedestal i jo em sento per sota, amb manca de valor, per sota d'aquella persona, en un moment donat és com que el meu ésser allò ho rebutjarà i d'alguna manera hauré de tirar aquella persona de sobre del pedestal. Perquè no és una posició sana a les relacions. I si jo em pujo a un pedestal o algú em puja en un pedestal, alguna persona que m'halaga molt, m'afalaga, però d'una forma una mica, doncs, igual per aconseguir coses que li interessen, em posa en un pedestal, en algun moment aquella persona em tirarà a baix, perquè ella s'està posant per sota i aquella posició no és sana, ni per l'altra ni per mi. I en algun moment allà hi haurà un enfrontament, un confrontament. Què més? Un aspecte de la humilitat és acceptar ajuda dels altres. No estar demanant constantment ajuda, que seria potser també una falsa humilitat, estar demanant constantment ajuda, o sigui, com recolzar-se molt amb els altres, en explicant a tothom els meus problemes, en anar explicant a tots les meves debilitats. Això seria com una falsa humilitat. Sinó si en un moment donat necessito demanar ajuda o algú m'ofereix ajuda i sento que la necessito, doncs acceptar-la també des de la humilitat. I des de la humilitat també no imposar l'ajuda, perquè hi ha persones que són molt generoses però de vegades també volen imposar la seva ajuda i estan oferint una ajuda que l'altre igual no està demanant. I aquí també hi ha com una manca d'humilitat. Jo puc oferir una ajuda, però si l'altre no l'accepta directament, doncs tampoc no he d'insistir, no he d'imposar. La humilitat no imposa, no vol controlar, no vol dominar. I a nivell d'ajuda, doncs podem trobar una ajuda extraordinària, una ajuda incommensurable, que és l'ajuda del sol espiritual, de l'ànima suprema de Déu, d'aquesta font d'energia espiritual que està disposable per tots des de la nostra identitat espiritual, des de la consciència de l'ànima que som, des de la consciència de les nostres qualitats, doncs podem accedir a l'ajuda d'aquesta font d'energia espiritual. I aquesta ajuda no condiciona res. Vull dir, si a mi m'agrada prendre el sol, si jo necessito vitamina D, doncs aniré a prendre el sol i em posaré a sota del sol i el sol no em demanarà res a canvi. Llavors, si jo sé que connecto amb mi mateixa i amb meditació connecto amb la meva identitat espiritual, doncs puc connectar també amb aquest sol espiritual i rebre la seva energia, les seves qualitats, la seva saviesa, i està disponible. I tampoc no m'obliga a res, ni tampoc m'imposa. Vull dir, ell no m'ajudarà si jo no vull que m'ajudi. Vull dir, aquesta energia no vindrà a la meva vida a imposar condicions, a imposar la seva ajuda. Vull dir, si jo m'apropo a aquesta energia m'ajudarà i tampoc no em demanarà res a canvi. El que sí que he de fer és entrar en una consciència espiritual, en una consciència elevada, en la consciència de l'ésser que sóc. I això no vol dir ser perfecta, sinó que per un moment jo puc deixar de banda la negativitat, per un moment puc deixar de banda el que jo veig en mi com debilitats, per un moment puc deixar de banda la foscor que puc sentir que hi ha en aquest moment en mi i connectar amb mi mateixa amb bons sentiments que m'apropen a una consciència elevada i d'aquesta consciència elevada puc connectar amb aquesta font d'energia que m'ajuda a fer més fortes totes les meves qualitats, més fortes i com més il·limitades. I a donar-me també claritat quan vull prendre una decisió. És com que aquesta font d'energia espiritual també és com un oceà de saviesa i quan connecto amb aquesta energia, doncs puc trobar respostes també a preguntes que sorgeixen a la meva vida en diferents situacions. Hi ha una història de les escritures religioses de la Índia que a mi m'agrada molt. Són històries d'aquestes metafòriques que tenen com un missatge i té a veure amb la humilitat i amb la relació amb aquesta font d'energia espiritual, amb Déu. I a Déu a la Índia el representen com un ésser humà. I un dels noms que li donen és Krishna. Krishna és, el representen com un príncep ple de joies i com un ésser humà. Però és, en aquesta història està representant a Déu. Déu realment mai no té una imatge d'una persona, mai no és un ésser humà. És una energia espiritual, és un ésser conscient, però no un ésser humà. Llavors, en aquesta història, Krishna s'anava a casa, anava a celebrar les seves noces, i va convidar a un amic seu de la infància, que es deia Sudama. I Sudama era una persona que a la infància havia tingut molta relació amb Krishna, havien jugat molt junts, havien tingut molta amistat, però Krishna era un príncep i Sudama era una persona pobra. I Krishna va convidar a Sudama a les seves noces. I Sudama, quan va rebre la invitació, doncs va sentir doncs, que no volia anar a aquesta celebració perquè sentia que no tenia cap regal per donar-li a Krishna. Sentia que no tenia res de valuós per regalar-li com a regal de noces a Krishna. I es sentia poc valuós i no volia anar a aquesta celebració. Però la seva dona el va convèncer. El va convèncer de que li portés l'únic valuós que tenia, que era un grapat d'arròs. I Krishna es va presentar, perdona, Sudama es va presentar davant de Krishna a la seva celebració de noces amb un grapat d'arròs, que era l'únic valuós que tenia. I Krishna, doncs, per descomptat, va estar molt content de trobar-se amb aquell amic de la infància i clar, és clar que va valorar aquell regal que li va donar el seu amic. I a més, doncs, Krishna, com que era un príncep i era molt generós i tenia moltes riqueses, doncs, a la història explica doncs, que li va regalar un palau a Sudama, al seu amic. I llavors, us deia, no?, que aquesta història és una mica l'exemple de la nostra relació amb Déu. Podem sentir que som com aquest Sudama, que no té res, que ens sentim poc valuosos, que només tenim aquest grapat d'arròs blanc, i com ens podem apropar a Déu, no?, aquest ésser tan elevat que pot ser que el trobem molt lluny, no?, aquest ésser tan poderós, no?, que sembla que ho pot tot, no?, com ens podem apropar a aquest ésser. Doncs amb la nostra senzillesa, amb la nostra humilitat, mostrant el que som, el que tenim en aquest moment, obrint la nostra ment i el nostre cor i dient, això és el que tinc, això és el que et puc oferir. Des d'aquí m'obro a tu, m'obro a la teva energia, m'obro a la teva presència, m'obro al teu amor, m'obro a la teva saviesa, i llavors podrem sentir que rebem aquest palau de regal en retorn. Molt bé. Bueno, doncs una mica això sobre la humilitat. I alguns aspectes, com per resumir tot això que hem estat compartint, doncs aquest aspecte d'autoconeixement és molt important. Dedicar un temps a l'estudi espiritual i a la meditació per arribar realment a l'experiència de qui sóc, com aquest ésser espiritual, aquest ésser de qualitats, poder entrar en aquesta relació amb aquesta font d'energia espiritual. No entrar en els jocs de l'ego. Quan ve aquesta situació en el que algú vol demostrar que val més, que pot més, que té més raó, què vull jo mantenir, quina actitud vull mantenir al meu interior, realment què vull demostrar o què vull mostrar externament i no entrar en aquests jocs de l'ego que em posen a prova. I aquesta empatia cap a mi mateixa, aquesta mirada interna amorosa de voler aprendre, de voler conèixer, però des del respecte, des de l'acceptació, des de la valoració de qui sóc realment. Voleu comentar alguna cosa, alguna pregunta, alguna cosa que voleu aprofundir o... Sí. Sí, en realitat seria canviar l'actitud de lluita per una actitud de ser donador. L'energia de l'amor és una energia molt poderosa. És una energia que transforma. Quan jo realment puc situar-me en la consciència de qui sóc jo i permetre que sentiments amorosos sorgeixin de mi cap a l'altra persona, aquesta energia pot anar com suavitzant. I l'energia de l'altra persona, que és agressiva, que és impositiva, és com que va perdent força amb aquesta energia de l'amor. O sigui, no són paraules el que fan efecte, és com una actitud interna, sòlida, ferma, que a mi em manté en l'autorespecte, o sigui, jo no he de perdre la meva consciència d'autorespecte, perquè si perdo la meva consciència d'autorespecte no li puc donar respecte a l'altre, i a l'amor li he de donar des del respecte. I estem parlant de fer l'esforç de ser el que som, de no permetre que l'energia de l'amor es bloqueixi. Depèn d'aquella actitud impositiva, negativa. Vull dir, aquella persona pot ser com vulgui ella, pot comportar-se com vulgui, però jo, qui sóc, com em vull sentir, què vull expressar, què vull compartir. I a la meva experiència, jo ho he experimentat en relacions molt properes a la feina, a la família. Si són capaços de mantenir aquesta consciència d'autorespecte, però al mateix temps estic donant respecte a l'altre, puc anar sentint com la relació es va transformant. I jo puc anar dient veritats molt fortes, però des d'una actitud amorosa. I l'altra persona ho va acceptar, ho accepta, perquè és com que a l'amor es va obrint pas dintre d'aquesta energia de força, d'imposició. És com que va penetrant i va diluint l'energia d'imposició de l'altre. El meu esforç no és canviar l'altre. El meu esforç és cap a mi mateixa. Qui sóc jo? Com vull estar? Com em vull relacionar? Què vull expressar? Què vull compartir? Què vull sentir? I l'altre, davant meu, canvia l'actitud. Però això no vol dir que l'altre canviï. ¿vale? O sigui, jo he vist a la meva feina una relació amb una persona que tothom diu que és un sargento, poder expressar-me dient, mira, jo no estic d'acord amb això, i l'altra persona escoltar i donar la seva resposta, el seu raonament, i jo doncs donar la meva resposta i el meu raonament des d'un respecte profund. I una altra persona dir el mateix i l'altra persona no escoltar, o sigui, rebutjar, barallar-se, contestar. Perquè la meva intenció no és convèncer l'altre, no és canviar l'altre. La meva intenció és expressar el que jo sóc realment. Però això influeix a l'altre. Però influeix a l'altre quan s'està relacionant amb mi. Quan es relaciona amb altres, influiran segons estan situats els altres. Sí? I, bueno, en aquestes situacions és quan he de ser valent. Cuidar-me a mi internament, protegir-me en el sentit de que jo mantenc els bons sentiments cap a mi mateixa, tinc aquesta mirada amorosa cap a mi mateixa, que és el que permet realment també generar aquest amor cap a l'altre. I he de ser valent en el sentit de que no entro en aquestes respostes automàtiques de l'ego, de les lluites. Però serveix, de veritat, funciona. I és miraculós. Sí, s'ha de tenir paciència. Primer amb un mateix, i després amb els altres. Perquè, a més, o sigui, cap a nosaltres hem de tenir aquesta mirada amorosa, com d'acceptació de com estem ara o del que tenim ara, però és que cap als altres també. Vull dir, tots som éssers espirituals, tots en el fons som qualitats. Ara mateix una persona no es comporta des d'aquestes qualitats per molts motius, diferents motius. I llavors, quan jo tinc respecte cap a una persona que s'està comportant d'una forma que jo puc considerar incorrecta, jo considero incorrecte el seu comportament, però tinc respecte cap a l'ésser que tinc davant. El comportament no el comparteixo, puc dir que considero que no és l'apropiat per ella, per mi, la forma d'expressar-se, però jo tinc respecte cap a l'ésser que tinc davant. O sigui, el respecte cap a mi no el puc perdre mai, però cap als altres tampoc. I això també és el que dona poder i consistència a la meva energia. Vale. Voleu comentar alguna altra cosa? No? Volia llegir unes línies d'aquest llibre, Descobrir la espiritualitat, d'Anthony Estrano. Parla de diferents qualitats i un dels capítols parla: la humilitat no és servilisme. La humilitat no és servilisme. I diu: cuando no pensamos por nosotros mismos con suficiente profundidad, aceptamos servilmente las opiniones sociales y a las personas con las que nos relacionamos. O sigui, per no caure en aquesta actitud de submissió que pot semblar que em pot portar la humilitat, he de tenir un intel·lecte molt clar, un intel·lecte que pot discernir, que pot trobar decisions per si mateix, que no depèn de les opinions dels altres, de les opinions de la societat. Bueno, si voleu aprofundir en la humilitat, hi ha un capítol aquí i altres qualitats de les que parla. Bueno, doncs si no voleu comentar res més, doncs entraríem en un espai de meditació per acabar. Vale, pues aprofito per donar anuncis i ara començarem la meditació. Demà tenim una activitat especial. Demà dijous, 12, de 19 a 20:30, tindrem un professor que ve d'Austràlia, un professor de Brahma Kumaris, que està a Brahma Kumaris des de que va començar a funcionar Brahma Kumaris a Europa. No sé quants anys fa d'això. Quanto? Des del 35? Ah, que fa 35 anys. Ja no podia ser. Des de fa 35 anys, doncs, aquesta persona està practicant meditació i aprofundint en el coneixement espiritual. I ve d'Austràlia i tindrem una classe especial amb ell, amb el títol Experimentar els beneficis de la meditació. També el dissabte 20 de març, que és l'activitat és el dissabte 14 d'abril. No. L'activitat és el 14? És que no està clar, això. Sí? Vale, ara us ho dic. És en commemoració del Dia Internacional de la Felicitat, que és el dia 20 de març, però l'activitat la tindrem el 14 d'abril. Ara queda més clar. O sigui, el 14 d'abril, el proper dissabte, a les 7 de la tarda, tindrem l'activitat amb el títol Sigues feliç i comparteix la felicitat, amb la Gemma Rawan, que és professora de veu i expressió oral, actriu i directora de teatre, i amb el Sergi Balcells, emprenedor al sector d'internet. Amb aquestes dues persones tindrem aquesta activitat sobre la felicitat. I a més, el proper diumenge és el tercer diumenge de mes que tenim la meditació per la pau a les 6 de la tarda. El dissabte a les 7, sí. Si voleu venir a les 6, tenim la meditació a les 6. I després a les 7 doncs, tenim aquesta activitat sobre la felicitat. Bueno, doncs anem a començar amb la meditació. Sentim els peus ben recolzats al terra. I anem a observar la nostra respiració. Ens convertim en observadors de la nostra respiració. No la intentem controlar. Només l'observem. I aquesta respiració és un suau anar i venir de les oles del mar. La meva respiració és com el moviment de les onades del mar que van i venen. I em vaig engronxant en aquest moviment de la meva respiració com un nen petit. Un nen petit està situat en el present, totalment lliure, El passat no existeix. I el futur encara està per venir. I em vaig engronxant en aquest suau moviment de la meva respiració. I vaig portant la meva consciència cap al meu interior. I vaig entrant en aquesta mirada interna cap al meu propi ésser. Una mirada interna que vol aprendre. Que vol descobrir. Però que al mateix temps és amorosa. I puc observar els meus pensaments. Sense afectar-me. Sense jutjar-los. Des d'una distància. Sóc un observador conscient i amorós dels meus propis pensaments. Però no els hi dono força, els deixo passar. Ara no he de fer res amb aquests pensaments que sorgeixen de forma automàtica. És com si no anessin amb mi. I deixo descansar la meva ment. I puc observar els meus sentiments des d'aquesta mirada atenta i amorosa. Puc observar els meus sentiments. I el meu cor es va obrint amb confiança. Des d'aquesta mirada amorosa i atenta, el meu cor confia, s'obre. I puc observar les meves emocions que poden ser com una tempesta. Però des d'aquesta mirada suau i tranquil·la. Es van calmant. I vaig omplint tot el meu ésser d'aquests bons sentiments. D'aquesta energia conscient. I des d'aquí més fàcil dirigir-me cap a aquest ésser suprem, cap al sol espiritual. Cap a aquesta font d'energia divina. Que sobre meu deixa anar la seva energia. Des de la humilitat, des de l'autorespecte, des de la meva consistència interna, puc obrir-me a aquest sol espiritual, a aquesta energia pura, poderosa, amorosa, que em va retornant a la meva identitat perduda, a la meva identitat oblidada. La meva consciència més elevada i valuosa. I el meu ésser es fa fort, sòlid, consistent. Per compartir el millor de mi mateixa. I a poc anem tornant a la consciència del lloc on estem, del moment present, aquí i ara. Om Shanti. Som éssers de pau i d'humilitat. Bona tarda, bona nit, fins un altre dia.